Catalunya lidera el creixement de població a la Unió Europea per l'arribada d'immigrants. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Joan Bota.
Catalunya ha passat de 6,2 a 8 milions d'habitants als últims 25 anys, una pujada de població en l'arrencada del segle XXI que, com recull la CNN, només superen 4 països a Europa, Natàlia Ramon.
Són Luxemburg, Malta, Xipre i Irlanda, que tenen poblacions molt inferiors a la nostra. Catalunya, amb un increment de població que frega el 28% en 25 anys, se situa nítidament per sobre de la pujada espanyola i és més del doble de la francesa. Atenció a la dada, un de cada 10 nous habitants de la Unió Europea l'últim quart de segle viu a Catalunya, sobretot en comarques metropolitanes i de la costa.
De seguida, tots els detalls del dia que els pagesos s'han tornat a mobilitzar per reclamar canvis en els protocols sanitaris a les granges i en el control de la fauna salvatge.
Unió de Pagesos ha col·lapsat aquest matí l'eix transversal amb una tracturada que ha sortit en doble columna des de la Selva i la Segarra.
Anem amb en Pere Joan Álvarez.
En total, una tracturada en què han participat uns 350 vehicles que han bloquejat durant gairebé tot el matí l'eix transversal. De fet, aquí, a prop de Cervera, on som, el tallen tots dos sentits encara dura i ja hi porten més de 4 hores. Exigeixen al govern català més control de la fauna salvatge que malmet, diuen, cultius i és focus de malalties.
I hem vist fins i tot alguna imatge impactant com un senglar i un cabirol penjats del cartell de la C-25 en aquesta protesta. Mentrestant, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, reconeix al Matí de Catalunya Ràdio que els pagesos tenen raó a les seves reivindicacions.
I demana temps perquè les mesures que s'estan implementant es notin.
Tindrem tots els resultats, tots els que voldríem, en 4 dies? Doncs no. Hi haurà resultats i més dels que hi havia fins ara? Evidentment que sí.
La llevantada dels últims dies ens deixa avui un titular impensable fa un any. Els embassaments comencen a desembassar aigua per fer lloc a la que arriba de les capçaleres.
Els pantans de les conques internes estan al 80%, més del doble que el desembre passat, i multipliquen per 5 les reserves de fa un any i mig, en el pitjor moment de la gran sequera. De fet, avui al Pirineu fins i tot s'han provocat allaus per estabilitzar la neu que ha portat el temporal.
De la crònica internacional, tensió a Taiwan per les maniobres militars per terra, mar i aire que hi està fent la Xina en foc real.
Mentrestant, els Estats Units i Ucraïna acosten posicions sobre el pla de pau de Donald Trump i diuen que ja estan d'acord en el 90% dels 20 punts proposats pel president nord-americà. El futur del Donbass ocupat per Rússia i la celebració d'un referèndum són els temes que encara queden encallats.
I a la cultura aquest cap de setmana, l'últim de l'any, ha estat el millor d'aquest 2025 als cinemes.
Amb una recaptació que frega els 10 milions d'euros a tot l'estat, una xifra que no es veia des d'abans de la pandèmia, gràcies sobretot a l'èxit d'Avatar, Foc i Cendra, que és el que han anat a veure més de la meitat dels que han anat al cinema els últims dies.
I quan faltin 20 minuts per les 3 arribaran els esports. Avui Marta García tornen als entrenaments els 3 equips catalans de la primera divisió.
Amb el Barça, que fa avui entrenament solidari de portes obertes, i amb la tornada de Ronald Araujo i l'Espanyol i el Girona, que ja s'han entrenat. Els pericos ho han fet també davant l'afició amb el capità Javi Puado i amb el grup. A més, parlarem també de la ressaca del cap de setmana en bàsquet, amb resultats positius per a pràcticament tots els equips catalans, l'inici dels 4 trampolins en salts d'esquí i els detalls del Dakar, que comença dissabte.
Sapiguem ara com tenim la mobilitat, amb males notícies pels usuaris de Rodalies. Mariluz García.
Bon dia, doncs sí, perquè hi ha interrompuda la circulació de trens de l'R1 i R4 de Rodalies entre Barcelona Sants i Plaça Catalunya a causa d'un tren avariat a la sortida de Sants, cosa que provoca retards en aquestes dues línies, R1 i R4. Per les mobilitzacions de la pagesia, tallats l'eix transversal, la C25 a Gurb, a Osona, en tots dos sentits, la C17 a Gurb, en direcció Barcelona i a Malla, en direcció Ripoll, cosa que provoca congestió a tots els als voltants de Vic, i d'altra banda el mateix eix transversal també tallat a Sant Bartomeu del Grau en direcció Girona perquè un camió s'ha avariat a l'interior del túnel de Fontfreda.
I ara temps pel temps.
Esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
Néstor Gómez, fins quan ha de ploure?
Doncs continuarà plovent, bona tarda, continuarà plovent durant les immediates hores a l'àrea de Barcelona, Camp de Tarragona, algunes també del Pla de Lleida, de manera puntual, com podria ser la Segarra, l'Urgell, Pla d'Urgell, i també les Terres de l'Ebre, però seran pluges de caràcter minso i ja no tenen res a veure amb la llevantada o les pluges tan importants que han tingut durant els darrers dies. Dos àmbits clarament diferenciats, el del domini dels núvols, a bona part de la Catalunya central, i diríem la meitat sud de Catalunya, i el Pirineu i comarques de Girona, on predomina clarament el sol amb el cel pràcticament serè del tot. Tot això està implicant, aquests núvols, que les temperatures es quedin més curtes que hi ha aquesta hora. Estan baixant al voltant de 2-3 graus respecte a fa 24 hores, en una tarda que, com dèiem, les precipitacions s'aniran concentrant cap a les comarques de Tarragona, cap al sud del país, per desaparèixer, i tot per donar pas a un dimarts de sol i boira persistent.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Ara passen gairebé 6 minuts del dia que us expliquem que Catalunya ha guanyat 1.700.000 habitants durant els últims 25 anys. I en el context d'Europa, això suposa que el país està entre els 4 territoris que han viscut un ritme de creixement més gran. De fet, s'ha passat de 6,2 milions d'habitants l'any 2000 a més de 8 ara, Natàlia Ramon.
Dels 20 milions de ciutadans que ha guanyat la Unió Europea en aquests 25 anys, un de cada 10 és resident a Catalunya, segons dades del Banc Mundial. L'augment demogràfic s'ha degut principalment a l'arribada de persones d'altres països, que avui són un 25% dels ciutadans de Catalunya i que majoritàriament han poblat l'àrea metropolitana de Barcelona i les zones costaneres del país. Gràcies a la població nouvinguda i malgrat la davallada sostinguda de la natalitat, Catalunya ha guanyat gairebé un 30% d'habitants en aquests últims 25 anys. I aquest moviment de població encara no s'ha acabat. Les projeccions de l'Institut d'Estadística de Catalunya apunten que la població augmentarà en 500.000 els propers 10 anys, fins a superar els 8.500.000 d'habitants. Tot i això, el creixement natural seguirà sent negatiu en el futur, amb més defuncions que no pas naixements, i per tant seran les migracions les que continuaran fent créixer la població total en els propers 10 anys. Ara bé, l'arribada de migrants no ha frenat l'envelliment de la població ni tampoc el despoblament de l'interior de Catalunya. De fet, prop de 200 pobles del país han perdut habitants en els últims 25 anys.
I dèiem que Catalunya està entre els que han crescut més d'Europa.
Exacte. Catalunya ha tingut un creixement demogràfic molt per sobre de la mitjana de la Unió Europea, d'un 4,9%. Els països de la Unió Europea han passat dels 430 als 450 milions en els últims 25 anys. I un de cada 10 d'aquests nouvinguts s'ha quedat a Catalunya. Només 4 dels 27 països membres de la Unió tenen un ritme de creixement de població més elevat que Catalunya. Són Luxemburg, Malta, Xipre i Irlanda. I si mirem el conjunt d'Espanya, s'ha guanyat 8,2 milions d'habitants nous, un creixement del 20%, clarament per sota del 28% de Catalunya.
Aquest és el principal tema que us expliquem avui al Catalunya Migdia. En continuarem parlant a la segona hora. Avui, però, han passat més coses. Per exemple, pagesos i ramaders han tallat l'eix transversal per protestar contra la gestió ramadera que està fent el govern. I el sector denuncia que els protocols que els imposen estan matant més bestiar que no pas les malalties animals, que aquest any els han dut a una crisi rere l'altra. Fa pocs minuts han llegit un manifest en què han avisat que hi haurà més mobilitzacions si no hi ha plans de control efectius de la fauna salvatge de manera urgent. La columna de tractors de les comarques de Lleida la seguiran Pere Joan Álvarez. Pere Joan, bon dia.
Hola, bon dia. Segons la Unió de Pagesos, prop de 200 tractors han mobilitzat el vessant lleidatà de l'eix transversal i uns 150 procedents de la banda gironina. A Gurb, a la comarca d'Osona, s'ha pogut veure una imatge ben gràfica. Un pagès ha penjat amb l'ajuda d'un remolc un cabirol i un senglar morts en rètols de senyalització de la C-25 de l'eix transversal. D'aquesta forma, han volgut reclamar un major control de la fauna salvatge que malmet, diuen, cultius i és focus de malalties. Per exemple, la dermatosi nodular. En parlava el responsable la Nacional del Boví de Llet d'Unió de Pagesos, Marc Xifra.
Avui, a hores d'ara, encara no sabem com ha arribat i quin va ser l'origen de que arribés. La gent que li han sacrificat els animals encara no han cobrat. En el cas de les vaques de llet, la compensació econòmica per animal és força irrisòria, podria ser una mica més alta.
El president de Saja, Pere Roquer, exigeix al govern una lluita ferma contra la fauna salvatge.
És una crida que sí o sí la fauna salvatge cinegètica s'ha d'exterminar. Que aquesta fauna salvatge cinegètica, porcs senglars, conills, cèrvols, cabirols, ens destrossin els camps i ens portin malalties. No és casualitat el que ens ha passat aquest any de dermatosi nodular, pesta porcina i licapiar. Tot és conseqüència d'aquesta fauna salvatge cinegètica desbocada.
Els tractors han bloquejat durant tot el matí dos punts de l'eix transversal. De fet, aquí on som, prop de Cervera, encara es manté el tall en tots dos sentits i ja porten més de 4 hores.
Però, Joan, avui al matí de Catalunya Ràdio hem sentit el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, que està d'acord amb els pagesos que s'ha d'actuar contra la fauna salvatge, però demana temps perquè es noti la feina que diu que han començat a fer, oi?
Sí, en una entrevista aquest matí, al matí de Catalunya Ràdio, Ordeig ha demanat, però, temps perquè diu que les mesures que han posat en marxa es puguin començar a notar.
Tindrem tots els resultats, tots els que voldríem, en 4 dies? Doncs no. Hi haurà resultats i més dels que hi havia fins ara? Evidentment que sí. Vam a l'última reunió de govern, es van aprovar 48 places per fer control cinegètic. Es va fer una flexibilització dels cursos precisament perquè els agricultors, els caçadors, poguessin fer aquest control professional. S'ha donat un milió d'euros per ajudes per retirades de senglars. Això ja s'ha donat.
En relació amb la grip aviària, Ordeig ha dit que fora del positiu de l'Urgell de la setmana passada no se n'ha detectat cap cas més. Si en els pròxims 30 dies no n'hi ha cap més, es podran aixecar les restriccions.
Doncs aquests dies s'estan aplicant justament aquests protocols perquè els pagesos denuncien que estan acabant amb tot. S'han sacrificat les gallines de la granja on es va detectar l'animal infectat i s'han immobilitzat les explotacions en un radi de 10 quilòmetres per fer-hi proves i controls a la Riera.
Doncs sí, tot ha donat negatiu de moment. Per tant, ara la feina se centra a desinfectar aquestes instal·lacions. Sentim el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig.
I el que s'ha de fer ara és, si durant 30 dies no hi ha cap altre, es fa el buidat, es fa la desinfecció i no hi ha cap altre positiu, es podran aixecar els focus. En tot cas, no hi ha risc també pel consum de carn i d'ous, d'acord, però sí que s'ha d'anar molt en compte i és una malaltia d'obligada erradicació.
Aquesta malaltia, la grip aviària, teníem dermatosi nodular que va afectar vaques i bous i tenim encara pesta porcina africana Collserola. Ordeig calcula que aquesta setmana els laboratoris que estan comparant els virus dels senglars infectats i el que els científics manipulaven a l'IRTA podran dir si són el mateix o no. Per cert, que el conseller insisteix que aquesta setmana pagaran les indemnitzacions compromeses als ramaders que van haver de sacrificar el bestiar per la dermatosi.
Més titulars del dia. En Néstor Gómez ens deia a la crònica del temps que encara queda una mica de pluja i la d'aquests dies encara no ha arribat tots els embassaments. Tot i això, ja els tenim, els de les conques internes, per sobre del 82% de la seva capacitat. I això és més del doble que l'any passat per aquestes dates i més de 5 vegades més del que hi havia en el pitjor moment de la sequera. Avui el president Salvador Illa ha visitat les obres del pantà de Guiamets que han de garantir l'arribada d'aigua de l'Ebre pel rec del Priorat en cas de noves sequeres. Montse Poblet.
El 29 de desembre del 2024, els pantans de les conques internes tot just estaven al 33% de la seva capacitat i encara tenien pel davant uns quants mesos de sequera i restriccions que es van allargar fins aquest abril. Ara mateix, el nivell més alt el trobem a Susqueda, el pantà més gran de les conques internes amb un 98% de la seva capacitat, cosa que no es veia des de feia anys. De fet, amb la pluja d'aquests dies s'han hagut d'obrir comportes per desembassar. Foix està al 88% i la Baells, la Llosa del Cavall i Darnius Boadella se situen al voltant del 80%. El pantà de Sau, que va ser la imatge que millor va retratar la sequera, està al 70%, 55 punts per sobre del que hi havia ara fa just un any. El pantà amb el nivell més baix continua sense amb un 16% de la seva capacitat. Al Priorat també hi ha l'embassament de Guiamets, on avui el president Illa ha visitat les obres que s'hi estan fent per transferir-hi aigua de l'Ebre i que aquesta tardor ja s'han utilitzat per garantir el rec de les oliveres.
De dos anys, molt de sequera total, no es podia regar ni una gota d'aigua. No? I ho han d'estar plovent, fas un moment de fer les obres. I aquest és el compromís i l'enfoc del govern de Catalunya. Eh? Una inversió important per arribar a un 70% d'autonomia hídrica.
La previsió és que després de les pluges les reserves continuïn pujant els pròxims dies. Després de la llevantada d'aquest Nadal, els rius baixen plens i l'aigua que porten anirà fent pujar el nivell dels embassaments.
I a tot això tenim el Pirineu Blanc, com feia anys que no es veia. Les estacions d'esquí celebren les condicions excepcionals, però també han hagut de treballar de valent pel risc d'allaus. Anem a la Seu d'Urgell, Joaquim Albalater.
Sí, ha caigut més d'un metre de neu i pràcticament totes les pistes d'esquí estan obertes i amb unes bones condicions. I això ha fet que les estacions s'omplin d'esquiadors satisfets, tot i les cues, les carreteres i els remuntadors.
Molt content amb l'estació, molt bona neu i molt bon temps. No hi ha molta gent, però com l'estació és gran, doncs està fàcil.
La veritat és que s'està increïble el temps, és que està fent és molt bo, sí que hi ha molta gent, però bé.
Però tota aquesta neu també ha disparat el risc d'allaus. Les estacions han prohibit l'esquí fora pistes i han provocat allaus per garantir la seguretat. Enric Serra és director de negoci d'FGC Turisme.
S'ha actuat a tot arreu, s'ha sanejat les zones que podien ser d'un cert risc i un cop s'ha fet això, tant amb els dispositius mitjans propis que tenen les estacions, com amb el suport també d'helicòpter i del sistema d'Isibel, doncs un cop s'ha vist que no hi havia cap mena de risc, s'ha procedit a l'obertura de les estacions.
Les últimes hores, Protecció Civil ha desactivat la prealerta del Pla Alleucat, però el risc encara es considera marcat d'un nivell 3 sobre 5.
Ara és un quart de 3 i us expliquem també que els 45 veïns del bloc de pisos desallotjat dissabte a Santa Coloma de Gramenet podran tornar a casa. Així ho certifica la inspecció tècnica que s'ha efectuat aquest matí a l'edifici. La previsió de l'Ajuntament és que els equips municipals finalitzin les tasques d'inspecció aquesta tarda, Sara Canyete.
I, per tant, els veïns que ho vulguin podran dormir aquesta nit a casa seva, ho ha explicat Mireia González, alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet.
Actualment, la informació que tenim és que l'edifici reuneix les condicions d'estabilitat i solidesa necessàries perquè els veïns i les veïnes puguin tornar. Per tant, les primeres notícies que tenim són bones notícies. Per tant, entenem que al llarg d'aquesta tarda acabarem de rebre tots els certificats perquè els equips municipals puguin supervisar i puguin conjuntament establir aquesta retirada de precintat que, de fet, ja s'ha efectuat.
L'Ajuntament ha reallotjat 34 dels 45 veïns de l'immoble que encara s'hi podran quedar aquesta nit si ho necessiten. Els bombers van rebre l'avís d'inundacions dissabte i van detectar esquerdes i filtracions d'aigua en un dels àtics que està desocupat. L'aigua havia arribat fins als replans interior inferiors de l'edifici. Es va decidir precintar-lo a l'espera de fer-hi una inspecció tècnica.
I al País Valencià comencen a baixar els nivells d'aigua als barrancs després que ahir les pluges que van arribar als 200 litres per metre quadrat desbordessin rius i barrancs. Avui es mantenen algunes carreteres tallades, però no s'han de lamentar danys personals. En canvi, el temporal dels últims dies sí que ha deixat 3 persones mortes a Andalusia.
Sí, aquest matí s'ha localitzat el cos sense vida del segon ocupant d'una furgoneta que ahir va ser arrossegada per un riu a la província de Màlaga i també a Granada. A primera hora del matí s'ha localitzat el cos sense vida d'un motorista que hi va ser arrossegat pel corrent de la Riera de la Canyada. Al País Valencià, com deies, el temporal comença a remetre i va descarregar amb força i avui encara es mantenen alguns ruixats al País Valencià, però també a les Balears, al litoral d'Almeria i a Múrcia, encara que seran més puntuals.
I a tot això, unes 50 persones continuen dormint sota el pont de l'autopista C31 a Badalona. I això 12 dies després del desallotjament de l'antic Institut B9 de la ciutat. Veïns i entitats denuncien que estan en una situació molt precària, però avui, per primer cop, hi han anat metges voluntaris per atendre els Unitat Mòbil a Badalona. Martí Cuní, Miquel Jarque, bon dia.
Bon dia. De les 400 persones desallotjades, 200 van marxar el mateix 17 de desembre, quan la policia va entrar a la nau. Segons el Departament de Drets Socials, 150 han estat reallotjades, 60 de les quals els últims 5 dies. Carles Segués, portaveu de Badalona Acull, explica quin és el perfil de les persones acampades sota el pont.
Per una banda, podrien ser sectors de més marginalitat, amb més desarrelament i tal, que l'únic que tenen és els companys. I, per una altra banda, aquelles persones que tenen algun tipus de treball precari o que es dediquen a la ferralla, que són les persones que, si s'allunyen d'aquí la ciutat, poden fer un pas endarrere.
El psiquiatre Carles Cardona i la dermatòloga Montserrat Pérez formen part d'un contingent de metges voluntaris que els han atès avui.
Crida molt l'atenció aquesta capacitat que tenen de resistir en una situació tan difícil.
Per ara, el que ens hem trobat més ha sigut probablement mals de queixal, alguna ferida, però la veritat és que tota aquesta població necessita més una cura des del punt de vista psicològic i sobretot social que no pas metge en si, no?
Com a mesura més urgent, les entitats reclamen lavabos portàtils, menjar calent, mantes i roba impermeable.
Ara farem una pausa per la publicitat i a la tornada obrim Crònica Internacional.
Catalunya migdia.
Són 20:25. Un número de la grossa de cap d'any?
No, gràcies.
Què fas? Acabes de mirar el número? Per què te'l mires? I si després toca?
Ara l'hauràs de comprar, esclar.
Perdona, sí que vull un bitllet de la grossa.
Quin d'aquests?
Cas un d'ena.
31 de desembre, sorteig de la grossa de cap d'any. 200.000 euros per bitllet de 10 euros. I digues sí a la grossa. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Si a la teva família li agrada fer escenes, val més que aneu al teatre. Comèdia, drama, música... Les millors escenes us esperen al teatre. Per Nadal, tria teatre i regala emocions.
Sempre última hora. Què li regalo? A ladinia.com trobaràs més de 4.000 experiències inoblidables perquè l'encertis amb el millor regal. Pujar un helicòpter, nedar amb taurons, trineu de gossos... Rebràs un xec regal immediatament vàlid durant 5 anys i sense cost addicional si es fan canvis. Recorda, a ladinia.com. L'encertaràs.
Si jo he tingut èxit a la vida és perquè he seguit els meus propis consells. Jo sempre dic que la saviesa és una virtut.
Va, per favor.
Està clar que si jo fos entrenador guanyaria molts més títols.
Silenciem els cunyats. Si vols informació àmplia i de qualitat, descarrega't el nou iKiosk, el teu quiosc digital de revistes i premsa en català.
Anem? És l'amor
que és així. Un disc per creure en la vida. El disc de la Marató pel Càncer. Cançons plenes d'esperança que t'acompanyaran sempre. Ja disponible també en exclusiva en format USB a la botiga 3CAT i Apple Music.
Campus Barça Academy Sport. Converteix-te en un crack blaugrana. Aquest estiu també la 6a edició del Campus Femení. Informa't i reserva la teva plaça al web campusfcbarcelona.com. Organitzat pel Diari Sport i Barça Academy.
Quan el teu aniversari coincideix amb el Dia de Reis, la cosa grinyola. Perquè és un dia que se celebra, però no per tu. Obre regals, sí, tu i tothom. Però si ho penses bé, que tothom s'il·lusioni el dia que vas néixer, és un fet tan especial que fins i tot hi han posat un sorteig extraordinari. De fet, els millors regals arriben quan menys t'ho esperes.
6 de gener, sorteig extraordinari del Niño, amb 770 milions en premis. Loteria Nacional. Loteria se't recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Catalunya migdia.
Us parlem ara de la demostració de força que ha fet la Xina a l'estret de Taiwan. Perquè les últimes hores Pequín ha mobilitzat destructors, fragates, avions de combat, bombarders, drons i forces terrestres per fer les maniobres en foc real més importants des del 2022. Pretenen simular un encerclament de l'illa i el bloqueig dels seus principals ports. Els exercicis, que s'allargaran fins demà, comportaran retards per uns 100.000 passatgers de vols, segons les autoritats de Taiwan, Quim Olivares.
Sí, Pequín fa un advertiment, el que anomena forces externes que donen suport a Taiwan, en al·lusió als Estats Units. Sentim el portaveu del Ministeri d'Afers Exteriors xinès.
Les forces externes que intenten fer servir Taiwan per armar-lo i contenir la Xina només envalentiran l'arrogància per a l'independentista i empenyaran l'estret de Taiwan a una situació perillosa de guerra imminent.
Per la seva part, el govern taiwanès critica les maniobres i les considera una violació de la legislació internacional. Sentim-ne una portaveu.
Instem a la Xina a controlar-se de manera racional, a aturar les provocacions irresponsables, a evitar jutjar malament la situació i causar problemes que soscavin la pau regional. Continuarem treballant amb els socis per mantenir un ordre internacional basat en normes que salvaguardin la pau i la seguretat a l'Indo-Pacífic.
La Xina amenaça d'utilitzar la força militar per apoderar-se del Taiwan. Insisteix que qualsevol intent d'obstruir-ne la unificació està condemnat al fracàs. Les tensions a l'estret de Taiwan s'han revifat per la venda d'armes de fa uns dies a Taiwan per part dels Estats Units per valor d'$11.000 milions.
I de l'amenaça de la guerra a l'esperança de la pau. Perquè els Estats Units han ofert a Ucraïna garanties de seguretat fortes contra Rússia per un període renovable de 15 anys. Això és almenys el que ha explicat aquest matí Volodymyr Zelensky, que ahir al vespre es va reunir amb Donald Trump a Florida. El president dels Estats Units va parlar de progressos, però no sembla que la guerra s'hagi d'aturar aviat. Segueixen sense acordar qui es quedarà a la part de la regió ucraïnesa del Donbass, que ara per ara controla Kiev, i també qui gestionarà la central nuclear de Zaporizhia, la més gran d'Europa.
Sí, Zelensky no ha especificat el contingut exacte d'aquestes garanties de seguretat ofertes per Washington, però les troba imprescindibles.
Sense garanties de seguretat, aquesta guerra no es pot considerar realment acabada. No podem reconèixer que ha acabat perquè amb un veí com aquest continua existint el risc d'una renovada agressió.
El president ucraïnès volia l'aprovació de Donald Trump a la nova versió del pla de Washington, que proposa una congelació del front en les posicions actuals sense oferir cap solució immediata a les reivindicacions territorials de Rússia, especialment al Donbass. Aquest matí el portaveu del Kremlin Kremlin, Dmitri Peskov, ha tornat a demanar el control total d'aquesta regió industrial a preguntes d'una periodista.
Això vol dir una transferència total del control del territori del Donbass?
Esclar que sí. Això és una retirada de les tropes del règim ucraïnès del Donbass més enllà dels límits administratius.
Rússia controla ara mateix una cinquena part d'Ucraïna, inclosa Crimea, i un 75% del Donbass.
I avui qui es reuneix amb Donald Trump és Benjamin Netanyahu. També va a la residència que el president nord-americà té a Florida per abordar un altre gran conflicte obert, el de Gaza. Els dos aliats analitzaran la treva vigent pactada l'octubre i l'implementació de la segona fase de l'acord, que és molt més complexa i que inclou, entre altres, la retirada de les tropes israelianes, la creació d'un organisme internacional per supervisar la franja, el desarmament de Hamas i la reconstrucció de Gaza. En aquests gairebé 3 mesos de treva oficial han mort centenars de palestins. Jerusalem, Jordi Brascó.
Bon dia. Cap líder ha tingut tant accés a Donald Trump com Benjamin Netanyahu aquest 2025. 5 visites als Estats Units, 6 trobades, si comptem la volta d'honor que Trump va fer per Israel després de firmar l'alto el foc a Gaza. A Florida, Netanyahu té previst posar sobre la taula el nom d'un vell conegut.
Sabem que l'Iran ha fet maniobres fa poc. Ho estem seguint i ens estem preparant de manera adequada. Vull que l'Iran ho tingui molt clar. Qualsevol acció contra Israel serà contestada durament.
3 dies després de dir aquestes paraules, per Nadal, Israel eliminava un alt càrrec de la Guàrdia Revolucionària Iraniana al Líban, país on Netanyahu també té posada la mirada perquè assegura que Hezbollah s'està rearmant. L'estabilitat a la regió de la qual Trump vol adjudicar-se el mèrit depèn en bona part d'un Netanyahu que li discuteix alguns temes clau, com ara el rol que han de jugar Síria o els països del Golf. I en previsió de no posar-se d'acord, Israel aprovava la setmana passada un pla per ampliar la indústria armamentística israeliana i evitar dependre de ningú. Ara com ara, però, Netanyahu necessita Trump, que té l'atenció posada en el fet que el seu pla a Gaza funcioni. Per això obvia els més de 400 palestins morts durant l'alto al foc i posa el focus a passar ja a la segona fase, en què Israel hauria de retirar encara més les seves tropes. Mentre no ho faci, els gazians estan obligats a viure acumulats en menys de la meitat de la superfície de la franja, en condicions límit que es fan encara més dures en dies de pluja i vent com els que estem vivint últimament a la regió.
Deixem la crònica internacional per constatar que la desafecció dels ciutadans envers la política està en nivells màxims. Atenció, més del 60% en desconfien segons dades del Centre d'Investigacions Sociològiques. Una de les causes de l'allunyament dels ciutadans de la política és la crispació. Segons els experts, els missatges fora de to provoquen desafecció dels ciutadans i polarització. Pilar García.
Sí, la bronca parlamentària continua, la mentida com a argument, el menyspreu al rival, els insults, vaja, crispació política en estat pur, que provoca el descrèdit dels polítics i que els ciutadans se'n distanciïn. Eva Anduiza és catedràtica de Ciència Política a la Universitat Autònoma de Barcelona.
Són molt negatives per la confiança en les institucions. La gent també té menys disponibilitat a acceptar les polítiques públiques que es fan i després fa que l'espai polític, l'activitat política, la vida política, sigui una cosa molt poc atractiva.
I la crispació i la polarització van del bracet. Neix de la divisió en blocs, arran la diferència d'idees i alhora alimenta les posicions extremes. Sergi Ferrer és professor de Dret i Ciència Política de la UOC.
A més polarització, més usos de retòriques personals i d'ús de llenguatge desagradable i poc recomanable, diguem, en una democràcia sana, i això afavoria el seu torn, aquesta sensació de divisió en blocs, i produïa aquest fenomen endogen en què es van retroalimentant.
A més, l'ús del llenguatge crispat, si bé pot reforçar qui l'utilitza, també provoca un replegament al voltant del polític atacat.
De la teoria a la pràctica, avui ha fet balanç de l'any el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que ha dibuixat un panorama devastador per la gestió, diu, de Pedro Sánchez. Creu que el 2025 ha certificat el col·lapse total del sanchisme i s'erigeix en l'única alternativa possible, si cal, amb el suport de Vox. Madrid, Tania Tàpia.
Bon dia. El 2025 és l'any del col·lapse total i integral del projecte de Pedro Sánchez. Aquesta és la tesi que ha defensat Feijóo en un balanç d'any gairebé apocalíptic. Ha repassat fins a 10 fracassos del govern espanyol, un govern sosté esgotat i masegat per la corrupció.
2025 es el año que demostró que el sanchismo no se corrompió con el poder. El sanchismo llegó al poder corrompido y para adueñarse del Estado. En definitiva, el col·lapse total.
Per això assegura que ho té tot a punt per saltar la Moncloa en el moment que Sánchez convoqui eleccions. Està convençut de la victòria del PP i no fa escarafalls d'arribar-hi, si cal, amb el suport de Vox, a qui ha definit com una dreta més radical que el PP.
Nuestro cordón sanitario es Bildu, no será Vox ni los votantes de Vox, será Bildu. Como siempre ha sido así en democracia hasta que llegó el señor Sánchez.
Un Feijó que ataca Sánchez per tots els fronts, també pel feminisme.
Han protegido más a los machistas que a las mujeres.
I que ha avalat el desallotjament del B9 a Badalona i les polítiques de Xavier García Albiol.
Tanto lo que ha hecho el alcalde de Badalona es exigir que se cumpla la ley en su municipio.
El líder del PP fins i tot ha acusat l'executiu espanyol de racista pel repartiment de menors migrants procedents de les Canàries perquè busca, diu, castigar els territoris del PP.
Doncs el govern espanyol ha respost a Feijóo. El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, ha escrit a X que el discurs del líder del PP passarà a la història del catastrofisme apocalíptic i que la realitat és que Espanya té la millor economia desenvolupada del món. Heu sentit el senyal als horaris de 2:15 i ara sentireu el ministre Ángel Víctor Torres, que creu que Feijóo cada cop s'assembla més a Abascal.
El senyor Feijóo hace hoy de nuevo un discurso que raya el racismo y la xenofobia, el aplastamiento de los derechos humanos, y solo le faltaba hoy la barba para parecerse todavía más a Abascal y a Vox. Ha comprado las tesis de la ultraderecha por supervivencia y temor.
Com sentiu, la classe política va fent balanç de l'any, no són els únics. L'aeroport de Girona també ho fa i tanca el 2025 fregant els 2,2 milions d'usuaris. És un augment del 10%, el creixement més gran dels aeroports de primera categoria de l'Estat, segons el Patronat de Turisme a Girona, Fèlix Martín.
S'ha aconseguit el repte de superar els 2 milions d'usuaris i l'objectiu és consolidar aquestes xifres i créixer més companyies, amb vols regulars també l'Estat o potenciant els vols privats que no tenen cabuda al Prat. I no només a l'estiu, que és quan hi ha el gruix de visitants, també ara a l'hivern, ho ha destacat a Catalunya Ràdio el president del Patronat de Turisme de la Costa Brava, Miquel Noguer.
El creixement del 10% és el que tenim. És l'aeroport que més creix dels de primera categoria de l'Estat, perquè hem set capaços de buscar l'atracció suficient com perquè no només hi hagi temporada d'estiu, sinó que hi hagi temporada tot l'any. O sigui, que la temporada d'hivern hi hagi vols. Hi ha 42 operacions setmanals, en aquest sentit. Al final és el que ha de fer l'aeroport, tenir estiu i tenir hivern.
L'oferta ara a l'hivern a l'aeroport de Girona es manté amb 11 destins de Ryanair a ciutats com Londres, Brussel·les, Düsseldorf, Pisa, Sarajevo o Bucarest.
I ja mirant l'any que ve, al port de Tarragona preveu una temporada de rècord de creuers. S'espera que es facin una 80ena d'escales a la ciutat, 17 més que aquest any. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
Bon dia. Durant el 2025 s'ha detectat una disminució de l'activitat de creuers al port, tot i que està la tercera millor temporada. Ara, però, s'han aconseguit tancar 79 escales de creuers pel 2026, 17 més que aquest últim any. L'increment respon a l'aposta del segment de luxe per Tarragona, concretament de la naviliera Viking Cruises, que passarà de 3 a 17 escales i uns 35.000 creueristes. MSC també incrementarà les seves escales a Tarragona, de 25 a 32, si bé operarà amb un vaixell més petit. El president del port, Santiago Castellà, destaca que la destinació ja s'està fent un nom al sector.
Gràcies als creuers, Tarragona s'ha situat en un mapa global. Molta gent no sabia de la nostra destinació. La publicitat en les revistes de creuers, l'oferta que hi ha de creuers a Tarragona, fan que Tarragona és un lloc interessant per la seva cultura, per la seva identitat, per la seva gastronomia. El posicionament que ens dona tenir creuers és d'un valor afegit altíssim pel territori.
Pel que fa a l'impacte econòmic, enguany s'ha detectat un augment d'un 21% de la despesa mitjana, fins als 27 euros per creuerista, i els visitants s'interessen, sobretot, per conèixer la ciutat de Tarragona i, en menor mesura, trien anar a Port Aventura World i Poblet.
Ara passen 3 minuts de 2:15. Fem una pausa per la publicitat i a la tornada us expliquem per què aquest cap de setmana passat ha estat el millor als cinemes des d'abans de la pandèmia.
Catalunya migdia.
Aquestes festes TMB és el transport oficial del Nadal. El transport oficial per trobar el regal de l'amic invisible a última hora. El de dinar aquí, berenar allà i tornar a casa per sopar. I també el d'evitar problemes de trànsit i aparcament. Aquestes festes mou-te amb metro i bus i viu tots els moments únics que fan que el Nadal sigui Nadal. Transports Metropolitans de Barcelona.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Catalunya Ràdio. Per unes festes plenes d'entusiasme.
Cada turró.
Catalunya Ràdio us desitja bones festes. Catalunya Migdia.
La vida passa cada dia al matí de Catalunya Ràdio.
José Andrés, què tal? Bon dia.
Hi havia gent que treballava amb nosaltres i que també havien mort. Vaig dir, pleguem i me'n vaig. La meva filla em va dir, com construirem un món millor si no anem a estar al costat de la gent?
Tots quatre sou historiadors. Us sorprèn quan expliquem que un de cada cinc joves valoren que una dictadura pot ser millor que una democràcia?
No em sorprèn, ara bé, em preocupa. És un altre meló que es podria obrir. Com s'estudia a la carrera d'història si s'arriba a estudiar? Les persones que es graduen en història van als instituts i no han fet aquesta assignatura.
Vinem perquè els pets estan de festa.
L'any que ve farem una segona part dels pets. Canta les 40.
Però això és una exclusiva mundial.
Canta les 40, segona part.
Ai, el mànager!
Soc de dilluns a divendres de 6 a 1 al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Catalunya migdia.
La força dels ancestres és aquí.
Us ho dèiem abans de la publicitat, la taquilla dels cinemes de l'Estat viu un molt bon cap de setmana en què ha recaptat prop de 10 milions d'euros. És una xifra que no es veia des d'abans de la pandèmia. Això gràcies a Avatar, Foc i Cendra, que lidera la classificació dels últims 3 dies, Montse Pujol.
En el seu segon cap de setmana de projecció, la pel·lícula de James Cameron ha aconseguit més d'un milió d'espectadors. La tercera part de la saga continua ascendint a la seva cursa i lidera el rànquing dels 3 últims dies. De fet, els responsables dels 56% de les entrades venudes, percentatge que equival a més d'un milió d'espectadors. Unes xifres que assenyalen que Avatar, Foc i Cendra va pel camí de convertir-se en un dels films més taquillers de la història. I l'altre títol que ajuda en aquesta xifra rècord d'aquest cap de setmana és Zootropolis 2, que acapara gran part del públic flamiriar d'aquests dies de Nadal. Les dues pel·lícules més taquilleres es projecten en català. I també cal destacar en la recaptació que ha fet la pel·lícula Nuremberg, que ha pujat un 25% aquest cap de setmana respecte a l'anterior i que ja supera els 3 milions d'euros. I Los Domingos també, de Lauda Ruiz de Azúa, que s'acosta als 4 milions.
I de la pantalla gran a la petita, a la tauleta o fins i tot al mòbil, perquè les estrenes en plataformes aquestes setmana arriben marcades per una sèrie sobre Mozart.
Wolfgang Amadeus Mozart.
Antonio Salieri.
Es titula Amadeus i explica la història que la pel·lícula, la mateixa història que la pel·lícula que va arrasar els Oscars a mitjans dels anys 80, Marc Garriga.
Sí, Sky Showtime estrena el dia 2 Amadeus, la minissèrie de 5 capítols que recorda aquesta rivalitat entre Mozart i Salieri. Es basa en l'obra de teatre de Peter Schaffer, que ell mateix va adaptar per la pel·lícula de Milos Forman, que es van dur 8 estatuetes de l'Acadèmia de Hollywood. Aquí torna a incidir, amb humor i sumptuositat, en aquesta competència desigual que va acabar amb la mort prematura del geni del classicisme. L'altra plataforma que estrena novetats destacades aquests dies és Netflix. El dia 1 estrena dos thrillers. Un és En fuga, basat en una novel·la del mestre del misteri Harlan Coben, que també és el creador de la sèrie, i que parla d'un pare que sembla tenir-ho tot fins que la seva filla gran s'endinsa en el món de la droga i desapareix. El mateix dia i a la mateixa hora a la mateixa plataforma arriba a l'Argentina El tiempo de las moscas, basada en les novel·les de Claudia Piñeiro, i el dia 2 Netflix aposta per un altre thriller policial, que en aquest cas suec, La tierra del pecado. Per acabar, els seguidors, que són molts, de l'agradable Totes les bèsties grans i petites, gaudiran a Filmin a partir de demà del tradicional especial nadalenc d'aquesta sèrie que narra les aventures d'una clínica veterinària del comtat anglès de Yorkshire als anys 30 i 40.
I si sou dels qui assistir al concert d'un dels vostres músics preferits us provoca un terratrèmol emocional molt positiu, sapigueu que també comporta un petit sisme al terra que trepitgeu. Així ho detecta el sismòmetre que l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya té situat a uns 600 metres de l'anella olímpica on es fan els concerts més multitudinaris. Valeria Obreda.
Els moviments més forts els han provocat Aitana i Kendrick Lamar als respectius concerts a l'Estadi Olímpic, i al Palau Sant Jordi, Billie Eilish, Lady Gaga i Katy Perry. Hem de tenir en compte, però, la diferència de capacitat entre els dos espais. Sentim Jordi Díaz, sismòleg del Geociències Barcelona del CSIC, en declaracions a Catalunya Ràdio.
Els registres acostumen a ser bastant més grans en l'estadi, entre altres coses perquè el volum de públic és com 10 vegades més, o quasi 10 vegades més. Aleshores, normalment es detecten més els grans concerts a l'estadi que no menús del Palau.
La vibració de la música i la gent ballant és el que provoca aquest moviment, que segons Jordi Díaz, a priori, no es pot comparar amb l'escala de Richter.
No es pot fer una comparació directa, però en tot cas serien moviments molt, molt petits, de magnituds que serien de l'ordre de potser 1 o inclús menys, i que no representen, per suposat, cap risc ni res.
I una cançó moguda, evidentment, sempre fa que el terra tremoli més vegades per segon que una balada.
El que no tremola és el lideratge de 3CAT, que acaba el 2025 encapçalant les audiències i tanca l'any creixent en audiència també a Catalunya Ràdio, TV3, la plataforma i les xarxes socials. I és que 3CAT té 231 milions de reproduccions i es manté com la tercera més escollida pels catalans, Montse.
Sí, TV3 aconsegueix un 14,2% de quota de pantalla de mitjana, mig punt més que el 2024. Es manté com a referent en informació i en esports. Els telenotícies assoleixen un 25% de quota de pantalla i són els programes més vistos de l'any a l'entorn digital. Per la seva part, Catalunya Ràdio aconsegueix la xifra més alta d'oients de la seva història. 680.000 persones l'han escoltat cada dia de l'any, com ja vam explicar el dia que es va fer pública l'EGM.
Catalunya migdia.
Temps ara pels esports, amb el Barça, l'Espanyol i el Girona, que tornen als entrenaments, i Marta García ho fan amb algunes novetats importants.
Sí, com la de Ronald Araujo, que torna després de la baixa des de principis de desembre, o també la del capità perico Javi Puado. Esta és la setmana de final i inici d'any marcada pel derbi d'este dissabte Espanyol-Barça. Avui és jornada d'entrenament a portes obertes tant per a un equip com per a l'altre. L'Espanyol, de fet, ja ho ha fet este matí, i el Barça el farà esta vesprada al Johan Cruyff amb una novetat. Com vos dèiem, avui és el dia que torna Roger Bussà Ronald Araujo.
Sí, està previst que reaparegui avui, en aquest dia tradicional i especial, després d'un mes de baixa, en què s'ha recuperat mentalment i anímicament. No juga des del partit del Chelsea el 25 de novembre, va ser aleshores quan va demanar un temps al club, i ara el jugador ha informat que avui ja hi serà. Es vol provar, vol veure quines sensacions té amb el grup, també físicament. Veurem si acaba tot l'entrenament, perquè podria ser que en algun moment, doncs, digui que no està preparat per fer-lo tot. Sí que durant aquest temps ha fet treball individual i ha seguit les pautes del club, però porta un mes aturat i, per tant, necessita agafar ritme. Araujo és conscient de la importància també que té aquest entrenament, el fet que sigui a portes obertes en un dia tradicional i especial. També s'ho pren com el moment per encarar aquest any nou i el que queda de temporada, i vol ser agraït també amb el club i els aficionats després de l'efecte i el suport que ell ha sentit que li han transmès durant aquests dies.
Doncs i aquest entrenament amb la reaparició de Ronald Araujo és un entrenament solidari a partir de 6:15 de la vesprada, com vos dèiem, al Johan Cruyff. El club l'ha endarrerit mitja hora, això serà avui, però ahir Arbusà, el Barça, va ser protagonista en la gala dels Premis Globe Schoeschler Awards.
Sí, que es va fer a Dubai, en què van galardonar Lamine Yamal, Aitana, Rafinha, Flick, l'equip masculí també el femení, la comitiva del Barça encapçalada pel president Joan Laporta, que està contentíssim, diu, amb la figura i la feina de Hansi Flick.
I en novembre passamos un bache. I Lamine, Rafinha, Pedri, companyia, Alejandro Valdés, que estan aquí, lo superaron. Yo creo que Hansi les ha dado un espíritu ganador, les ha dado, pues, pasión otra vez por el fútbol a todos, y superamos momentos difíciles. También me quedo incluso con la lección que aprendimos en la Champions, que estoy seguro que hemos aprendido muchas lecciones de esa temporada.
També Lamine Yamal va guanyar el premi al millor davanter i deixa clar que ell ha de seguir el seu camí.
No, al final yo creo que mejor no compararse con nadie. Al final yo creo que jugadores como Cristiano han sido lo que son porque querían ser ellos mismos, no querían ser como nadie, y pues yo quiero seguir mi camino y alejarme de eso.
Aitana també va rebre un premi, jo no ho he dit.
A veure, Globe Soccer Awards. Globe Soccer Awards, sí, sí. Bé, Aitana va rebre el premi a la millor jugadora, i dins d'aquesta gala també es van premiar la Liga Awards, corresponents només a la Lliga Espanyola. Rafinha va ser escollit millor jugador, Flick el millor tècnic, Lamine millor jugador sub-23 i el Barça el millor equip.
I com us dèiem, l'entrenament de portes obertes de l'Espanyol s'ha fet este matí i ha sigut també una sessió especial.
Manolo!
En la tornada als entrenaments esta setmana de derbi, els blanquiblaus també han obert portes a l'afició amb Biel Cadilla destacada presència en la graderia.
Sí, amb prop d'un miler d'aficionats a les graderies de la ciutat esportiva de Nijar que animant el seu equip, una sessió en què Manolo González ha pogut disposar de tots els seus efectius, excepte Piquel, que està disputant la Copa d'Àfrica en la República Democràtica del Congo, i en què Javi Puado, lesionat des de l'octubre, i Ramon Terrats ja s'han exercitat amb el grup, cosa que fa pensar que podrien estar disponibles per al derbi de dissabte. El capità ha estat un dels més aclamats i ha donat a entendre que sí, que està a punt.
Què vols amb ell?
Una foto.
Clar, home.
Puedo, mira.
A ver.
¿Te puedes hacer una foto
conmigo? Sí, claro. A ver, espera, tranquilo.
¿Estás pasado o no, Javi?
Ojalá, espero que sí.
Un partit, el de dissabte, del risc i en què totes les mirades estaran posades en Joan García, l'exporter de l'Espanyol. Ara el Barça tornarà a trepitjar l'RCD Stadium, aquest cop amb la samarreta blaugrana. La Federació Catalana de Penyes Blanquiblaves ha fet un comunicat on demana als aficionats que mantinguin el cap fred i els insta a no fer res que pugui perjudicar el club. Recordem que el Comitè de Disciplina de la Federació Espanyola de Futbol ja ha advertit l'Espanyol d'un possible tancament del seu estadi per diversos incidents durant la temporada passada.
I més enllà d'això, esportivament, el derbi arriba en el millor moment per als pericos.
Sí, per primera vegada en molt temps, la diferència amb el Barça sembla més curta que mai. Els blanquiblaus hi arriben cinquens amb 33 punts i després de guanyar l'últim partit de Lliga a Sant Mamés. Demà, nova sessió d'entrenament a 11:15 i després es farà la tradicional visita nadalenca als hospitals, Hospital de Nens i la Clínica Corachan, i divendres, la vigília del derbi, està previst que es faci la trobada i la clàssica fotografia entre els entrenadors dels dos equips, Hansi Flick i Manolo González.
I qui també ha tornat este matí a la faena és el Girona. Encara és seu Nahi a la Copa Àfrica, ni Livakovic, que té permís fins al dia 2, fins a divendres, ni tampoc Estuani ni Víctor Reis, que tornen demà. L'equip vol girar full i encarar el 2026 amb energies renovades. Mitchell, el tècnic, confia recuperar pronte alguns dels jugadors lesionats al marge dels reforços que puguen arribar al mercat d'hivern, i Joan Fito, tot això per capgirar la dinàmica de l'equip i eixir de les posicions de descens.
I tot plegat a l'espera del que acabi passant amb Claudio Echeverri, el migcampista del City, fins ara cedit al Bayer Leverkusen i que podria arribar al Girona per disposar de més minuts. Mentre això es desencalla, alguns jugadors comencen a sortir de la infermeria. Estuani, Abel Ruiz i Krapitsov podrien tornar a jugar aquest mes de gener. El cas més avançat és el del porter ucraïnès, que ja està pràcticament recuperat de l'esquinç al turmell esquerre, i fins i tot Krapitsov podria entrar a la convocatòria per al pròxim partit diumenge que ve al camp del Mallorca. Tot tenint en compte la més que probable sortida del porter Livakovic. En el cas d'Estuani, amb una lesió al soli de la cama esquerra, i d'Abel Ruiz, que va recaure del trencament muscular al quàdriceps de la cama dreta, es volen evitar tota mena de riscos i la tornada en els seus casos serà més progressiva. El Girona, tercer per la cua, amb 15 punts, és l'equip que ha encaixat més gols de primera, 33. Ara, encara un mes de gener que, com diu la tradició, es pot fer costerut. Després del Mallorca s'enfrontaran a l'Osasuna, l'Espanyol i el Getafe. De moment, aquest divendres rebran l'escalf de l'afició amb un entrenament de portes obertes a Montilivi.
I encara un apunt més de futbol, perquè esta vesprada la Federació Catalana celebra la seua Gala de les Estrelles, on Marc Andrés reconeixerà els millors futbolistes de l'any.
La 13a edició d'aquesta Gala de les Estrelles, aquesta tarda, a partir de 7:45 del vespre i en directe a TV3, una gala que enguany repartirà 13 premis amb gran protagonisme per al Barça, però també per a l'Espanyol i el Girona. Els blaugranes, Lamine Yamal i Aitana Bonmatí seran els principals guardonats com a millors jugadors de l'any, mentre que els també culers Pau Cubarsí i Clara Serra Jordi rebran el premi als millors joves. També rebran guardó com a màxims golejadors el blanc i blau Javi Puado i la capitana del Barça, Alexia Putellas. Mentrestant, el millor entrenador el rebrà el seleccionador de Portugal, Robert Martínez.
Això, tot això pel que fa a Futbol 11, però en Futbol Sala el protagonisme sí que està més repartit.
Amb el premi del millor jugador per al blaugrana Adolfo, el de millor jugadora per a Paula Guix de les Corts Ubae i el de millor entrenador per al tècnic del Santa Coloma, Xavi Closas. I d'altra banda, el premi al millor àrbitre el rebrà Víctor García. Per últim, dos premis del jurat. El primer serà per l'entrenador del Girona, Mitchell, per la seva implicació amb la llengua catalana, i el segon per a l'Espanyol, amb motiu de tots els actes i celebracions que han fet commemorant els 125 anys de la història de l'entitat blanquiblava.
Ara fem una pausa, i quan tornem?
Sí, hem estat molt sòlids, molts minuts, als dos costats de la pista, crec que hem fet un molt
bon treball. Bona jornada, en general, per als catalans de la CB, amb només la derrota del Lleida.
Catalunya migdia.
Descobreix la nova era de la informàtica amb els Copilot Plus PC amb Intel Core Ultra i Windows 11 a MediaMark. Més ràpids, més intel·ligents i llestos per acompanyar-te tot el dia. Fes que la teva creativitat i productivitat s'enlairin amb Intel i Microsoft a MediaMark.
Vols viure en directe la màgia dels clàssics de Broadway, com Els Miserables, El Fantasma de l'Òpera, Evita i Cats? Vine al concert simfònic organitzat pel diari Ara i Tram. El 29 de desembre, entrades a la venda a la pàgina web de l'Auditori de Barcelona.
No hi ha res millor que regalar emocions. Compartir aquella mirada, aquell aplaudiment, perquè els millors regals són els que es viuen junts. Aquestes festes, regala una nit inoblidable d'òpera, recital o ballet per a dues persones al Gran Teatre del Liceu. Compra la caixa regal òpera a liceu.cat o a les taquilles del teatre.
Filla, sí, ja hem aterrat a Londres. Estem encallats a la duana amb ta mare.
Això és vedella, Little Cow. I JP vedella del Pirineu. Viuen lliures a les muntanyes. Tendre i boníssima, Mr. Police.
Productes catalans amb DOP i IGP. Troba'ls al millorquetenim.cat.
Amb certification.
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i la Federació Catalana de DOPs i IGPs.
Campus Barça Academy Sport. Converteix-te en un crack blaugrana. Aquest estiu també la 6a edició del Campus Femení. Informa't i reserva la teva plaça al web campusfcbarcelona.com. Organitzat pel diari Esport i Barça Academy.
Tres germans, una llegenda. Descobreix la història dels Bee Gees, la banda sonora de moltes generacions. Nits sense ficció, Bee Gees, com curar un cor trencat. Dimarts a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Per unes festes plenes d'entusiasme.
Catalunya Ràdio us desitja bones festes.
En 9 minuts arribarem a les 3 de la vesprada. La ressaca de la jornada en la CB de bàsquet mos deixa una nova victòria del Barça, tot just quan Ernest Macià, l'equip, està a les portes d'una nova jornada, en este cas de l'Eurolliga.
Doncs sí, el Barça jugarà demà davant del Mònaco. Demà, si et sembla, parlem de la prèvia d'aquest partit, però és que realment ha sigut un cap de setmana molt bo pels equips catalans perquè han guanyat tots pràcticament, però clar, hi havia un partit en què jugaven dos equips catalans i en aquest cas el Lleida va ser ahir el dignificat. Sentíem abans a Pep Busquets del bàsquet Girona. La bona notícia és que el Girona s'allunya de la zona de descens, la deixa ja 4 victòries. El Lleida és l'equip que queda més endarrerit, però com que els de baix no pugen, continua estable. Atenció al proper partit davant de l'Andorra perquè serà decisiu, i per dalt, doncs el Barça i la Penya continuen 5ens i 6è. A més, amb la derrota i de l'Unicaja el Barça li va anar bé i a la Penya també per consolidar plaça i està a tocar de ser caps de sèrie. El Barça es va quedar a 3 punts de ser ja cap de sèrie per la Copa. Encara queden doncs 5 jornades i per tant aquestes 5 jornades seran apassionants per veure si el Manresa, tot i que és difícil i és a temps, o si Barça i Penya almenys poden ser a la Copa i algun d'ells fins i tot ser, Marta, cap de sèrie.
I precisament ara parlaves del Baxi Manresa, demà també té competició europea, però és que ens volem fixar amb un nom propi, que és el de Pierre Oriola.
Doncs sí, el Baxi Manresa a hores d'ara està viatjant cap a Israel. Demà jugarà davant del Hapoel de Jerusalem. Demà també parlarem d'aquest partit i segurament un dels protagonistes serà Pierre Oriola, perquè de tots els jugadors catalans a la Lliga CB, ell ha sigut el millor aquest cap de setmana amb 21 punts i un 24 de valoració. Des que va arribar Oriola, la veritat és que el Manresa va com un coet a la Lliga CB.
En el moment que vaig arribar a poder, els resultats no estaven acompanyant, però jo crec que l'equip, amb l'arribada tant del Ferran com de l'Eli, pues ha canviat molt, més enllà de les lesions que hem tingut i els contratemps. Però ja et dic, jo molt content, intentant ajudar a l'equip, als companys, i en dies doncs, que un sobresurt més que els altres, em va tocar a mi a Saragossa, però crec que l'equip està ara mateix en una molt bona dinàmica i això és el que volem.
I per cert, Marta, comunicat de les penyes d'animació del Barça, ja que demà el Barça juga a Israel, les penyes d'animació del Barça fan un comunicat demanant a l'Eurolliga que expulsi els equips israelians de les competicions europees.
I com cada final d'any arriba una cita fidel en la competició esportiva, els 4 trampolins.
5 wins already this season, the World Cup leader. Wearing the Beastman bib,
Parlem de salts d'esquí. Avui comença en Oberstdorf, Alemanya. Passarà després el primer dia de l'any, una cita també molt tradicional, per Garmisch-Partenkirchen, i després d'Alemanya viatjarà fins a Àustria. Allà es disputaran les altres dues proves, Innsbruck i Bischofshofen. L'eslové Damon Preibs partix com a favorit, Biel.
Tot i que precisament aquesta cita tan tradicional se li resisteix al vigent líder de la Copa del Món, que fins ara ha guanyat 5 de les proves disputades aquesta temporada, però que encara no ha guanyat mai els 4 trampolins i ni tan sols ha guanyat alguna d'aquestes 4 cites. Enguany es disputa la 74a edició, on s'espera un duel entre Damon Preibs i el japonès Ryoko Kobayashi, que busca el seu quart títol del torneig. Però tampoc no ens podem oblidar de l'austríac Stefan Kraft, guanyador a Oberstdorf l'any passat, o els alemanys Philipp Raimund i Felix Hoffmann. 137 metres són els que afronten els saltadors en aquesta primera cita de les 4 que es disputen aquesta setmana. En l'edició de l'any passat, el guanyador global va ser l'austríac Daniel Schoffenig, després d'imposar-se en 3 dels 4 trampolins. En els altres dos, els guanyadors també van ser saltadors austríacs.
I ara entrem en territori Dakar, perquè falten molt pocs dies perquè comenci l'edició del 2026, concretament serà este dissabte, una nova edició que se disputa pel desert de l'Aràbia Saudita. Els pilots catalans, una quarantena més o menys, ultimen els detalls, i un d'ells és Enric Inglés, l'Isidre Esteve.
Que enguany arriba a la seva 21a participació en la prova de raids més dura de totes. Ho fa repetint equip i copilot amb el també català Xema Villalobos al costat. El pilot d'Oliana reconeix que estrenar aquest cotxe de l'equip oficial el fa estar il·lusionat, sobretot perquè considera que enguany disposa del millor cotxe que ha pilotat mai. Tot són lluances.
Un pas més amb aquest cotxe nou que portaran, però... Escolta'm, és el millor cotxe que he portat en la meva vida. Els comandaments són els mateixos de l'any passat. El que passa és que el cotxe el anà molt millor, tota la direcció, la suspensió, el confort del cotxe és millor. És un cotxe que és més fàcil de portar per mi. Amb el biturbo tinc sempre molta potència, llavors fa que el cotxe sigui més fàcil de portar. Naturalment tot passa molt més ràpid, hi ha molta més velocitat i molta més potència, però a mi em fa la vida una mica més fàcil a l'interior del cotxe. Espero que això també sigui un canvi per mi, que m'ajudi una miqueta més.
El hàndicap és que no l'ha pogut provar gaire, només 3 hores amb el que pugui fer després a Aràbia, just abans que comenci la competició. Aquesta 48a edició del Dakar constarà de 13 etapes, més la pròleg i la de descans. Comença dissabte i s'acabarà el 17 de gener.
I com que és dilluns, avui tenim personatge del cap de setmana.
Michaela Schifrin always looking for another gear, and this one lifts her into the lead by almost...
Michaela Schifrin, l'esquiadora dels Estats Units, va guanyar ahir l'eslàlom a Semmering, Àustria, que és l'última prova de l'any.
Sí, i ho va fer en una segona mànega impecable després d'haver acabat quarta en la primera. Schifrin va superar 9 centèsimes la suïssa Camille Rast, que li havia tret més de mig segon en la primera baixada. La nord-americana, de 30 anys, no només no podia cometre cap error, sinó que necessitava volar entre els pals, i no tan sols no va fallar, sinó que fins i tot va sortir airosa en la part intermèdia de la baixada, en què moltes corredores, inclosa Rast, havien perdut molts punts. Aquesta és la 6a victòria consecutiva de Schifrin en l'eslàlom, una menys que la seva pròpia millor marca, aconseguida la temporada 2018-2019, i a només dues del rècord absolut amb 8, en mans de Brenny Schneider i Janika Kostelich. Schifrin, a més, ha establert una altra fita, tancarà l'any amb 106 victòries en la Copa del Món, en què lidera la classificació amb 195 punts.
I abans d'acabar el programa, volem fer-vos una recomanació.
2020 Flick, el resum esportiu del 2025. Amb la redacció i la locució del Departament d'Esports de Catalunya Ràdio i el muntatge musical de Salva Pou.
El doblet del Barça de Flick.
En enero hay mucha gente que decía que nosotros...
Doncs això, que 2020 Flick és el resum sonor que el Departament d'Esports de Catalunya Ràdio hem preparat i on trobareu lo més destacat de l'any esportiu del 2025, des del doblet, com ara sentíem, del Barça de Hansi Flick, fins als títols de l'equip femení, passant també per la salvació de l'Espanyol, un nou títol de MotoGP per a Marc Márquez o un nou rècord del món de Mundo Duplantis en el salt de perxa. Tot això ja ho teniu disponible en l'app de Catalunya Ràdio i també en la plataforma 3CAT. I I abans d'entrar en l'últim minut de programa, encara tenim temps de repassar altres coses de l'actualitat esportiva vial i comencem pel futbol internacional.
Sí, a la Copa Àfrica avui es disputen diversos partits del grup A i del B. En el primer, Comores, Mali i Marroc, Zàmbia, a 7:15, i amb el migcampista del Girona, Unahi. Pel que fa al grup B, a 9:15, Angola, Egipte i Zimbàbue, Sud-àfrica. A més, es disputa el Roma-Gènova de la 17a jornada del Calcio a 9:15, i en la 16a jornada de la Lliga Portuguesa a 9:15, Porto, AFS.
I per cert que a França, Claude Puel és el nou entrenador del Nice.
Fins a final de temporada, substituint Frank Hess, segons ha anunciat el mateix club, després d'una primera etapa en l'equip entre el 2012 i el 16, Puel enceta ara aquesta nova aventura amb l'objectiu de redreçar el rumb de l'equip. Ara mateix, 13è a la Lliga, 4 places per sobre del descens, l'han presentat aquest migdia.
I un apunt també de l'NBA.
Una jornada on Kawhi Leonard ha firmat el seu rècord anotador amb 55 punts, amb què els Clippers de Los Angeles han sumat la quarta victòria consecutiva, superant en aquesta ocasió els Detroit Pistons per 112-99.
Doncs així acabem la informació esportiva. Ara vos deixem amb la segona hora del Catalunya a migdia avui amb Joan Bota.